Les dues, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
El futbol ja té aquestes coses. Ahir s'enfrontaven els dos equips que menys empaten de la Lliga. Dos equips que mai abans havien empatat entre ells. Quin va ser el signe? Evidentment, una X. Ahir el Centre d'Esports Sabadell va rescatar un punt valuós, no, valuosíssim. Durant 15 minuts, els homes d'Antoni Hidalgo van tenir la permanència virtualment a 4 punts. I el que és pitjor, tot semblava encaminat a un desenllaç com el del Mirandés, el del Màlaga o el del Real Oviedo, d'on no estava passant absolutament res, el rival treia petroli d'una acció aïllada. Però qui sap si aquest ha de ser el punt d'inflexió. Per fi va ser el Sabadell qui va colpejar a última hora, amb més cor que no pas cap, però per cop de cap, i no és un joc de paraules, el de Juan Ibiza, per evitar un mal més gran. És, evidentment, aquest punt d'inflexió ha d'incloure també una millora del joc de l'equip. Si contra l'Oviedo va ser a parts ensupit, ahir pràcticament es va perllongar durant els 90 minuts, sense idees, sense fluidesa i amb un terreny de joc cada cop més malmès. Antoni Hidalgo va ser autocrític, el pitjor partit des de la seva arribada a l'abril del 2019. Però ja està fet. Puntuar en aquest tipus d'actuacions és un tresor. No s'havia fet encara a la Lliga Smartbank i ara toca començar a pensar en la visita a Cartago Nova.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González, a les vies de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Avui tindrem la ressaca d'aquest partit entre el Sabadell i l'Alcorcón d'ahir a la Nova Creu Alta, aquest empat a última hora amb el gol de Juan Ibiza. Escoltarem el defensa del Centre d'Esports Sabadell, com diem, escoltarem també Antoni Hidalgo fer autocrítica. Tindrem també un informe dels gols que ha marcat el Centre d'Esports Sabadell amb participació directa dels carrilers esquerrans de l'equip, us sorprendrà. També l'ABC, com sempre, i a la segona part del programa, amb vol, amb l'Oar Gràcia i el Creu Alta Sabadell, futbol sala de tercera, amb l'amics del Pou i el grups Arraona, i també la prèvia del partit de l'Astralpool masculí de waterpolo a la piscina de Lecheide.
I fora de l'hotel?
Real Madrid i Atlético s'han classificat pels vuitens de final de la Champions en aquesta última jornada de la fase de grups, guanyant pel mateix resultat, 2-0 i 0-2, respectivament, els seus duels contra el Borussia Mönchengladbach i el Salzburg. Com a primers passen, a banda dels blancs, Bayern, City, Liverpool, Chelsea, Dortmund, Juve i PSG, i com a segons, a banda dels matalassers, Mönchengladbach, Porto, Atalanta, Sevilla, Lazio, Barça i Leipzig. Per cert, que el Barcelona femení ha encarrilat el pas i als vuitens de final de la Champions després d'imposar-se clarament al camp del PSV neerlandès en el partit d'anada per 1-4, i ens ha deixat als 64 anys d'edat Paolo Rossi, heroi de la Itàlia, campiona del món a Espanya 82 i pilota d'or d'aquell mateix any. L'exdavanter ha mort víctima d'un càncer de pulmó.
I a les xarxes socials.
El vam comentar ahir durant la retransmissió del Sabadell en joc, però recordem el tuit de l'Ibiza Islas Pitiusas, celebrant el gol de Juan Ibiza. Enorme, Juan Ibiza, diu el Twitter de l'Ibiza Islas Pitiusas. La setmana que viene, sin forzar en tu isla, eh? La hashtag la copa mola, hashtag CD Ibiza Sabadell.
De quin partit no estarem pendents?
A les 8 del vespre comença el partit de l'apertura boliviana entre l'Aurora i l'Oriente Petrolero.
L'enquesta.
I ho rematem amb l'enquesta, com sempre, després de cada partit, fins les 3, fins al final d'aquest Hotel Suís. Teniu temps per deixar-nos a Twitter qui va ser el millor jugador de l'empat d'ahir del Centre d'Esports Sabadell contra l'Alcorcón, amb l'etiqueta MVP946, el premi el de sempre, una samarreta de l'equip signada pels seus futbolistes.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Comença el partit a l'estadi. La passada un altre cop cap a l'esquerra. Ja la té aquí, Arribas. Vol fer l'1 contra 1 per filant-se Arribas. Acaba caient davant de Víctor. I falta perillosa. Serà llançament amb cama dreta. La posa Arribas directa. Salvat Macay. Boateng, xota pals. La treu un de barrena. Com ha volat Ian Macay. es veia molt clara des d'aquí. Ha volat el gallec per evitar el 0-1. Per Ernesto, intenta progressar Ernesto, buscant Barbero, le tira a la paret. Les possibles mans, quina mà ha posat Macay. S'havia quedat tothom protestant unes possibles mans d'un jugador del Sabadell. Hem badat, que arriba Barbero habilitant a la dreta el Xutxo, a la lateral de l'àrea, de la porteria, perdó. L'ha tocat en última instància Pierre Cornut per evitar que el xut d'Ernesto anés entre pals, que també ha resolt el porter. Ara Barbero! Uf, la centrada lateral, s'aplaudeix tota la banqueta i crec que amb raó. Quina centrada s'ha tret l'Aure des de la lateral. Per sort ha arribat molt forçat i en Macay fa amb els braços com dient, bé, què, espavilem o no espavilem? Salta el Búfal per Stoichkov, la pentina per Adri. Vinga, va, som-hi, que l'habilitat de primera. Adri per Boniquet! Estava Stoichkov sol a la dreta, mare meva, ja es pot desesperar ja. Ja es pot desesperar ja, Antonio Hidalgo. Víctor García roba la cartera, fa la centrada dins l'àrea. Intentava posar el cos Stoichkov, Stoichkov! La volea fora! Se li ha quedat el rebot a Stoichkov. L'ha lluitat, l'ha volgut acabar de primera. Torna a mirar a Sagesoskov el seu rellotge. Tot a punt, comença la segona meitat. Torna Néstor de segones per Edgar. La baixa amb la planta, un altre cop per Néstor dins l'àrea. Dóna la volta a Néstor, el xut! A la mitja volta, les mans de Dani Jiménez. Ha trobat l'espai Boateng dins l'àrea. Boateng, el xut! Massa creuat. Doncs havien combinat entre Laure i Arribas. Pel mig, ràpidament ha trobat el passadís Richard Boateng. Adri Cuevas fa la centrada per baix, la pilota rebotada, Oscar Rubio dins l'àrea, el xut amb l'exterior, fora! Doncs se li havia quedat aquí una pilota morta a Oscar Rubio.
2.0.
Dins l'àrea, deixa continuar l'àrbitre, salva Macay. Però jo crec que eren mans clares en el control. Penal? Què dius? Ha assenyalat penal? No m'ho puc creure. Estava el partit que just estàvem comentant com de gris pels uns i pels altres, però arriba aquesta acció. Doncs vinga, Hugo Fraile, cama dreta i poca carrera. Sota pals Ian Macay, som-hi Ian, 30 minuts de la segona. Xiula l'àrbitre, cama dreta, a punt d'aturar Macay gol. Endevinant la trajectòria, però ajustadet al pal, molt tens, molt dur, sec i avall, marca l'Alcorcón, marca Hugo Fraile, tocarà remuntar Adri. A veure on arriba el de Lorca jugant a la frontal. Guru, el xut! Cantonada favorable al Sabadell. Passada a l'espai, som-hi, que sorprèn el Sabadell a la contra. Se'n va Juan Hernández, l'acompanya Néstor! Ai, Juan Hernández, fill meu. Encara Stoichkov va perfilant-se, jugant curt per Aaron Rey. Aaron Rey passada a l'esquerra per Pierre Cornut, posa la B, centrada Pierre Cornut, la rematada, gol, 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 lluny de l'abast de Dani Jiménez. Marca Juan Ibiza. Marca el Sabadell. No sé per què quedarà temps, però el Corcón 1, Sabadell 1, Sabadell 1, el Corcón 1.
Hotel Suís. Una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
I 9 de la tarda en directe a Ràdio Sabadell, en directe a l'Hotel Suís, amb aquest postpartit del Sabadell al Corcón d'ahir, aquest 1-1, que vaja, se'l vaig per la campana, perquè les coses s'havien posat molt i molt coll amunt. Sergi Parc, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Més enllà segurament d'una qüestió de puntuació, que sí que és cert que també van passar d'estar 4 punts de la permanència, ho dèiem al principi, a només un. Ara després repassarem com queda la classificació. És la sensació aquella que una altra vegada més, se t'escapava un partit on no estava passant res, on l'equip fins i tot havia fet un pas enrere pel que fa a joc, i d'una acció aïllada el rival et marca. Tots veiem ja el 0-1 com el dia de l'Oviedo, com el dia del Mirandés, que va ser 0-2, el dia del Màlaga 1-2, però tot semblava encaminat cap al mateix desenllaç. Per fi, per una vegada, la moneda va sortir, bé, va quedar allò al canto, no? Com se sol dir, perquè tampoc va sortir cara del tot.
No, però ja tocava que no sortís creu. I a més, com dius, Pau, sempre que sembla que no hagi de passar res, no? Que no s'hagi de moure el marcador, de fet, el precedent més recent abans del Corcón era el mateix partit contra l'Oviedo, que no estava passant absolutament res. Sempre que hi ha alguna jugada aïllada en una àrea, sempre ha de ser en la del Sabadell i sempre ha d'acabar amb gol del rival. I ahir vam tornar a reviure aquesta sensació, sumada més a que el gol de penal arriba a partir del minut 75, era el minut 76 o 77 aproximadament, així que...
Sí, el penal és el 74, però quan marca Hugo Fraile és el 76, per tant ja estem en aquell últim quart d'hora.
Així que totes aquestes males sensacions les vam tornar a reviure i com dius, al final aquesta moneda que va caure del cantó correcte, o com dius, es va quedar allò a mitges.
A mitges, sí.
Vam rascar un empat que... Jo crec que al final del partit teníem un contrast de regustos, no? D'una banda, aquest alleujament de dir, per fi hem marcat en els últims minuts nosaltres, hem rescatat un empat quan realment en les jornades anteriors estava passant del revés, no? Que s'escapaven els punts, però d'altra banda també et quedes amb aquesta sensació de que, i a més escoltarem a Hidalgo també reconeixent-ho obertament i sincerament, que jugant així probablement acabaràs perdent molts més partits.
Hi ha el cert regust que l'equip en les últimes setmanes, segurament a partir de la victòria contra el Tenerife, en la qual la segona part ja es tanca en banda, planta l'autobús allà a l'Heliodoro Rodríguez López, els pròxims o els següents dos partits a casa, l'equip ha involucionat pel que fa al joc, cada cop més incòmode, i li costa molt, ahir en moltes fases li costava arribar molt a la porteria contrària. Moltes parlàvem al principi sobretot d'aquella presa de decisions en la qual l'equip no estava gens fi a partir de tres quarts i que feia que pràcticament no incomodés la porteria de Dani Jiménez. Però és que, insistim, la segona part, també ho dèiem, per part de l'Alcorcón, ja no era una qüestió del Sabadell, l'equip Alfarero va començar molt bé ahir els primers 20 minuts, va tenir ocasions, però clar, és que després, com diem, es troba amb aquesta jugada absolutament aïllada que un pot pensar, fèiem la reflexió també de, home, potser si s'està jugant més en la meitat del centre d'esport Sabadell hi ha més probabilitats, és evident, que pugui succeir una acció així aïllada, però sí que és cert que es troben amb aquell penal. No hi és tribuna, això no és el tribuna preferent, és l'Hotel Suís, però deixa'm que et pregunti, Sergi, perquè crec que vols obrir un meló. Ahir vam dir molt clar, tant l'Adri com jo, que era penal. Hi ha gent que diu que no és penal. Tu ets dels que opines que no és penal en aquest cas.
Mira, és evident que hi ha contacte, perquè això, dir el contrari, seria mentir. L'únic que jo el que considero és que Jaime Sánchez impacta en el peu del davanter del Corcón després que ja hagi xutat el jugador. Per tant, el cop, l'impacte no influeix a l'hora que la pilota surti desviada. És la meva opinió. És a dir, hi ha contacte, sí. Però normalment jo crec que en aquestes jugades, un cop el jugador ja ha xutat, a no ser que sigui una acció d'allò clavant els tacos en la cama del davanter o una jugada similar molt perillosa que pugui fins i tot comportar la vermella directa, jo crec que en general no se solen xiular i marcar penal. Ja et dic, impacte evidentment que existeix, però a partir d'aquí jo aquestes jugades... les poso en dubte.
I després hi ha una qüestió de si arribes, que controla, sembla, amb el braç. Hi ha un fotograma on es veu que controla la pilota amb el braç. Clar, l'alçada del braç, l'espatlla, una mica més avall... Clar. No sortim de dubtes perquè només ens van oferir
sí,
un pla, insistim.
Només hi havia una repetició. I mira, justament durant aquest matí, si no ha acabat ja, s'estava fent una roda de premsa a la Federació Espanyola, on estaven Velasco Carballo, el director del comitè d'àrbitres, també estava Clos Gómez, que és el director del projecte VAR aquí a Espanya, i insistien en la idea de que al final el VAR entra en les jugades que són clares i hi ha hagut un error clar i manifest per part del col·legiat que està sobre el terreny de joc. En les jugades que són grises, el VAR no intervindrà. Per tant, en aquesta situació de mans, evidentment, doncs, no es pot interpretar una altra cosa perquè les repeticions que s'ofereixen no són clares de si realment el jugador del Corcón controla o no la pilota amb la mà. I després, en l'acció del penal, al final, jo entenc que el VAR no entri perquè el contacte existeix. Ara bé, jo el que plantejo és, si l'àrbitre no xiula penal, el VAR entraria per dir, àrbitre, t'has equivocat, xiula penal? Jo tinc els meus dubtes amb això.
Aquí la interpretació del col·legiat d'ahir de Segués Oscoz, que en aquest cas van en contra dels interessos del Centre d'Esport Sabadell. També opinava en roda de premsa Antoni Hidalgo. De seguida entrem en tot el terreny autocrítica, en el terreny també de les coses que ha de fer millor l'equip, però també opinava sobre aquesta acció el tècnic de Canovelles.
Un penal que... Ostres! Que jo crec que mínim això havia de revisar-se, mínim, no? Perquè ho acabo de veure. El que diu l'àrbitre és que l'ha arrullat, no sé, bueno, això no és, no sé, massa poc, com, no sé, m'ha sorprès que per lo menys no vagi al bar a veure, perquè no ha estat tan clar o no és tan, per mi no és penal, toca la pilota, no li toca al jugador, però això no... Només ho volia comentar, no és excusa, hem fet un partit que no hem estat bé i a partir d'aquí pensar ja en Cartagena.
Després parlarem del Cartagena, tampoc de les coses que va fer, o també parlarem de les coses que va fer malament l'equip. Un Antoni Hidalgo, per cert, que va viure el partit a la cabina que tenia just a la seva dreta el Sergi Garcés, des de la graderia, complint el primer dels dos partits de sanció. El segon serà diumenge a Cartagonova. Però, com diem, els últims minuts, i ho dèiem al principi, Sergi, el Sabadell va tirar més de cap, d'acord, perdó, que no pas de cap, el de Juan Ibiza, ho dèiem al principi. Potser una mica d'aire fresc amb l'entrada d'Aaron Rey, que va ser potser el jugador que més conduccions, més perill potser va generar en els últims minuts, però poqueta cosa ahir del Sabadell, realment, també en els últims minuts.
Molt poca cosa. No sé si potser va coincidir, Pau, que quan el Sabadell ha estat millor, potser ha coincidit quan els migcampistes realment han tingut protagonisme. Per exemple, contra les Palmes, és evident que Adri Cuevas va tenir allò un paper molt destacat. A Tenerife també, per exemple, Xavi Boniquet crec que es va reivindicar una mica també tenint un molt bon partit. I contra l'Oviedo i ahir contra el Corcón realment es va trobar falta una mica això, no? Una mica més de possessió, de calma, i és igual al final qui jugui, perquè hagi jugat un de Barrena, hagi jugat, ahir va jugar Boniquet de titular i de fet va ser substituït al descans. Jugui Àngel, jugui Adri Cuevas, al final és veritat que en aquests últims partits el Sabadell no ha trobat el seu estil de joc que tant li ha caracteritzat, no? des de l'arribada d'Antonio Hidalgo, i com dius, al final aquesta entrada d'aire fresc a la segona meitat doncs es va notar. Aaron Rey va jugar 20-25 minuts aproximadament i cada cop que agafava la pilota tots teníem la sensació que alguna cosa diferent podia passar. Al final les accions de perill no van ser molt nombroses, però sí que és veritat que això, no? En els darrers minuts quan el Sabadell ja buscava l'empat, sempre que la pilota passava pel gallec s'olorava perill i al final així va acabant sent.
Al final el Sabadell va trobar el camí de la mà de Juan Ibiza, segon gol de la temporada del central eivissenc. Normalment fem el contrari, eh? Escoltem en píndoles doncs el jugador, en fragments, els diferents jugadors, i fem el muntatge amb els talls d'Antonio Hidalgo de la roda de premsa. Avui hem volgut rescatar tot el que va dir el de Canovelles perquè va ser especialment autocrític i ho comentarem per separat. I aquests són els fragments, o és un tastet, del que deia Juan Ibiza després del partit en el flash interview del Centre d'Esport Sabadell, que ho faria i després publicava al Twitter del club.
Sí que es cierto que nos ha costado un poquito entrar en el partido, pero después hemos empezado a hacer nuestro fútbol. Yo creo que era un partido que tampoco merecíamos perder. Así que bueno, al final el punto lo hemos hecho bueno, tal y como se ha puesto el partido, y contento por haber aportado con el gol. Aunque quede mucha liga, era como una final. Somos ahora mismo dos rivales directos queriendo salir de ahí abajo. Y nosotros hemos ido desde el principio a por los tres puntos, pero hay veces que no se pueden conseguir los tres puntos y por lo menos tienes que sumar. Nosotros siempre queremos ir a por los tres puntos, aparte ahora mismo los necesitamos. Creo que hemos hecho durante muchos partidos cosas como para estar más arriba, no ha sido así. Bueno, necesitamos los puntos y ya estamos pensando en cómo preparar el partido de Cartagena e ir allí e intentar ganar.
Les paraules de Juan Ibiza, a més en una acció, Sergi, un pèl estranya, no?, també, perquè us vau fixar sobretot tant tu com l'Adri, l'Alcorcón. En aquell moment estava amb 10, però just abans de la rematada de Juan Ibiza recupera el jugador que teòricament estava lesionat.
Sí, eren uns minuts que estàvem una mica desesperats veient com els jugadors del Alcorcón s'anaven al terra i lesionats realment o no, o amb problemes físics o no, semblava més aviat que li posaven allò una mica més de...
Sí, més paca formatge.
Més paca formatge, no? En aquest cas era José Carlos, que s'havia anat cap al terra i l'àrbitre segueix Oscoz, li diu vés-te'n cap a la banda, abans que tiri les assistències del Corcón i tot, i ja et donaré el permís jo per entrar després. En aquell moment s'inicia la jugada del Sabadell quan el Corcón està en 10. És veritat que en el moment del centre de Pierre Cornut, just abans, José Carlos ja torna i el Corcón està en 11, però al final, com dic, la jugada s'origina amb l'Alcorcón en inferioritat i en aquest cas el fet de fingir, si és que realment va fingir el jugador del Corcón, doncs ho van pagar car.
S'agraeix també trobar un col·legiat en aquest sentit que vagi per feina en els últims minuts. Evidentment ahir el Sabadell necessitava marcar, però no és massa freqüent trobar un àrbitre doncs, això que vagi per feina en els últims minuts, en el temps afegit en aquest cas. A nivell de classificació, clar, això és una altra pel·lícula, ho dèiem, el minut 85, per posar un número dels últims minuts, un minut, el Sabadell estava a 4 punts de la salvació, que ja s'ha trobat en situacions similars aquesta temporada, però al final, ahir tots teníem aquesta sensació de dir, uf, un altre cop, ara un altre cop anímic, et quedes a més d'un partit de diferència, havent de visitar dos rivals ara directes, Cartagena, que ha pogut descansar tota aquesta setmana, i Castellón, però bueno, al final per fi estem al dia, només falta que es disputi avui el Girona a Logroñés i clar, com diem, d'estar virtualment a 4 punts, està només un, el panorama és ben diferent.
Sí, clar, com dius, el Sabadell sí que és veritat que ha viscut ja en situacions similars, estan a 4, 5, 6 punts de la salvació, però sempre teníem aquests asteriscos, estar amb una jornada menys, dues jornades menys, al final ahir ho volguessin titllar o no de final, això ja per gustos colors, el Sabadell es posava al dia i el que marqués la classificació és que realment era la taula real. Si el Sabadell acabava perdent, com dius, 4 punts de diferència, ja més d'un partit, evidentment, amb tot el que queda de Lliga, tota la segona volta i aquests dos últims partits de la primera, molt temps per retallar aquesta distància i sortir del pou. Però clar, ja ens començava a entrar l'angoixa, com dic, no? Perquè al final... El Sabadell, és evident, no?, que el que busca és la permanència, aquest objectiu és evident, i si et trobes a 4 punts, estan a l'alçada dels demés, jo crec que sí que ja començaria a entrar la pressió més generalitzada en tots els seguidors arlequinats.
Sí, perquè al final és una altra llosa, no?, el que dèiem abans, és una altra llosa, una altra derrota en els últims minuts, una altra derrota en un partit aïllat, una altra derrota contra un rival directe. Per tant, escoltarem Antoni Hidalgo dir que no és un punt amb regust a victòria, perquè no vas guanyar, evidentment, i perquè es van fer moltes coses malament, però molt i molt valuós i que serveix perquè el Sabadell estigui molt viu. L'escoltem.
És un punt vital. Com a victòria no sap, està clar, perquè no pots... Perquè si jugues molt bé i després de que et fiquen un gol i després de fer moltes coses bé, avui això no ha sigut així. És la realitat, no podem amagar això. A partir d'aquí és un puntàs, perquè tens un punt més. Parlàvem moltes vegades de que quan no passa res has d'empatar, com el dia de Logroño, com el dia de l'Oviedo, i avui fem moltes menys coses, empates, portes un punt.
Doncs això també és ben cert, Dies que has fet mèrits per sumar, no has sumat. Dies on no fas cap mèrit per sumar, doncs t'endús un punt, que és el que probablement li ha fallat al Sabadell en aquest primer terç ja complert de Lliga. El fet d'haver pogut tancar algun partit més, ara portar 3-4 punts més i estaríem precisament doncs, fora de posicions de descens i més a prop del rival d'aquest diumenge. Però el cert, Sergi, és que ahir va ser un partit molt dolent del Sabadell. Dit pel mateix Hidalgo, i després l'escoltarem, avanço el tall que escoltarem, el pitjor des de la seva arribada al centre de l'Esport Sabadell, ara fa qüestió d'un mes i... Perdó, un any i 8 mesos, des del partit de Badalona, diu Hidalgo que va ser el pitjor partit.
I si són més de 50 partits, i si em deixes fer la broma fàcil, aquest partit no ha estat amb Hidalgo, sinó que va ser amb Ignasi Salafranca a la banqueta, així que...
Bé. Però més... Culpa d'Ignasi Salafranca, no.
No, però més enllà d'això, mira, jo realment no sé si va ser el pitjor, si ho diu Hidalgo, doncs tampoc li portarem la contrària, però sí que va ser un mal partit, i al final és quan acaba rescatant un punt. Tant que ho hem trobat a faltar en altres circumstàncies que el Sabadell potser havia merescut més. Per joc i per quan van arribar els gols encaixats, semblava que almenys un punt podria rescatar en diferents escenaris. És que a mi se'm venen al cap, Pau, partits com contra l'Espanyol, que realment
sí,
vas competir
a tu a
un equip que és aspirant a l'ascens.
Mallorca, Rayo... Bé, el Rayo sí que vas tenir una segona part on vas estar clarament superat, però,
sí, però
molts
partits... Sí, tenir l'empat molt a prop, al final. Sí, sí. Contra l'Oviedo, a l'Oviedo al final es van dur els 3 punts, però realment en un partit que no passava absolutament res, el resultat més just probablement hagués estat el 0-0 final.
Sí, Almeria, per exemple, també.
Almeria.
On vas tenir ocasions per guanyar, fins i tot.
És que, sí, sí, ja veus que surten molt els comptes i al final la balança segueix en contra del centre d'esports. I, com dius ahir, jugant realment un partit molt dolent al centre d'esports, doncs al final rescata un punt. És veritat que la primera meitat sí que l'equip va tenir allò 10-15 minuts després de la primera embranzida del Corcón, que va durar a més, una mica més, 15-20 minutets potser, on vam patir i on Ian Mackay va haver d'intervenir amb molt de mèrit un parell de vegades.
Sobretot la primera, hem vist una imatge congelada. Sí. La pilota, a mi em feia la sensació que havia entrat la meitat, però no, és que entra 3/4 de la pilota a la porteria.
Sí, sí, jo t'escoltava tu a la transmissió que deies, ha estat molt justa, eh?
No,
almenys
és
mitja pilota.
Molt justeta.
I hem vist això, la imatge congelada, i crec que he justificat que el Barça estigués allò 30 segons, un minut,
sí, sí,
revisant la jugada.
Un
perquè...
tros d'aturada de Ian Mackay, eh?
Però, com dèiem, Antoni Hidalgo, més enllà d'aquests 10-15 minuts que destacàvem ara del Sabadell, on, per cert, Stoichkov, per exemple, és veritat que va tenir una ocasió claríssima rematant amb l'esquerra, si no m'equivoco, que se'n va anar per la línia de fons. Però més enllà d'això, d'aquests 10-15 minuts, Hidalgo ha estat molt crític amb el joc dels seus i, com avançava Espau, ja ha dit el de Canovelles que ha estat el pitjor partit des que va arribar a Badalona.
Parlem de punts, de guanyar partits, i està clar que altres dies hem estat molt, molt millor, molt, moltíssim millor. Jo diria que és el pitjor partit que ha fet el meu equip des que vaig arribar. Jo crec que ha sigut, sense cap dubte, el pitjor partit. En una situació difícil, amb molta voluntat dels meus jugadors, sempre creient i sempre forçant-se fins a l'últim segon, es deixen tot, però hi ha moments en els que avui, sobretot els primers 20-25 minuts, han sigut molt dolents. Amb aquest joc no trobarem tota la quantitat de punts que necessitem.
Missatge 100% autocrític, d'Antonio Hidalgo, dèiem al principi, i realment a estones el joc de l'equip va ser preocupant, pel que dèiem, també, perquè hi havia jugadors, i després ho personalitzarem, també escoltarem Antonio Hidalgo parlar de Stoichkov, però ahir el gadità, per exemple, no va tenir el dia, moltes pilotes perdudes a 3/4, males decisions, tenir una passada fàcil cap a la dreta, per exemple, i voler-la posar a l'esquerra, quan l'opció més fàcil, insistim, era la de la dreta, per exemple. Però realment el Sabadell va fer una involució en el joc, ho hem dit abans, i aspectes molt preocupants en tots els sentits, no? També, Sergi, no només el joc, sinó també, per exemple, la gespa, que és... en 3 dies no faràs miracles, però del partit a l'Oviedo al d'ahir encara semblava que estigués un puntet pitjor, fins i tot.
Sí, de fet, crec que el primer partit va ser contra el Fuenlabrada, no? Que va caure l'aiguat,
sí,
aquí a Sabadell. I potser es podia entendre més, no?, que el terreny de joc no estigués en plenes condicions. Ara bé, és veritat que el drenatge tampoc va complir el 100%, o realment, si ens deien que no s'havia canviat el drenatge, doncs es va comprovar perfectament, perquè realment el terreny de joc no estava en les seves millors condicions. Contra l'Oviedo, 3/4 del mateix, ja sense aigua. I ahir, ho deies també a la Transvivau, que el marró semblava que guanyava protagonisme sobre la gespa de la nova Creu Alta. Que no serveixi d'excusa, evidentment, perquè si el Sabadell ha jugat malament, doncs també
per mèrits propis, sí, sí, perquè de fet Antoni Hidalgo és molt clar i ara l'escoltarem també. Al Sabadell ahir li falta fluïdesa, li falta en moments fins i tot controls fàcils que s'escapen, passades que no arriben a destinatari, jugadors importants ahir desendollats. Si posem també una balança de dir, sí, un punt molt valuós a nivell classificatori, però d'altra banda també un punt preocupant que el Sabadell haurà de demostrar una millora, en aquest cas a Cartagena.
Sí, sí. En l'ordre de coses del mal joc del Sabadell, o que puguin explicar aquest mal joc en el partit d'ahir, evidentment el de la gespa no és l'element número 1, però sí que és un element que pot influir, evidentment, en l'estil de joc i en el joc, valgui la redundància, de l'equip d'Antoni Hidalgo. I el tècnic de Canovelles també feia referència a això.
La gespa està molt malament, molt malament. Hem de fer alguna cosa. Però, a part d'això, que no és excusa, però és una realitat, però ens costa massa interpretar coses, els controls no estem fins, no tenim aquesta fluïdesa que es necessita per elaborar un joc des del darrere. Ara mateix, això, o sobretot avui, altres dies sí que ha estat una mica més, però sí que és cert que les coses de fa uns partits aquí a nivell hem millorat sense la pilota. Altres partits, avui sobretot els primers 20-25 molt desordenats, amb una pressió no bona, no ajustats, i a partir d'aquí qualsevol equip a fa mal.
Doncs escoltat Antonio Hidalgo, 2:45 de la tarda, després, com insistim, encara ens queda rescatar la resposta, sobretot dirigida a Stoichkov, on va canviar d'idioma, però d'una banda la gespa, que no està gens bé en els últims partits, com un possible factor també per entendre... Més enllà d'allò que falli una passada, fins i tot que el jugador del Sabadell es pugui trobar en confiança al seu propi estadi, i d'altra banda, dient això, admetent això, que el joc d'ahir de l'equip, Sergi, no va tenir gens de fluïdesa, va ser... És que més enllà del gol, jugades de claperill, li recordo especialment a Stoichkov la de la primera part, un xut amb l'exterior d'Òscar Rubio a la segona i ja està.
I deixa de comptar, sí, sí. I, Pau, el que em preocupa més del terreny de joc és que en la prèvia del... Crec que era en la prèvia del partit o en el post de l'Oviedo, que Hidalgo també feia referència que l'estat del terreny de joc no era l'ideal, però deia que tampoc estava tan malament, no? I ahir... És a dir, que Hidalgo, quan el Sabadell ha perdut, no ha posat com a excusa l'estat del terreny de joc. I ahir, en canvi, sí que fa més referència, dient literalment que estava molt malament. Per tant, jo crec que en aquests dies, i constatat pel propi tècnic del Sabadell, sí que ha fet una involució al camp. Ja veurem com està els pròxims dies, però sí que és, com a mínim, preocupant.
Sí, veurem el tractament també que se li fa a la gespa després del partit contra el Castellón, perquè passarà... pràcticament un mes, o tres setmanes, entre el duel contra els Orelluts i contra el Lugo, que serà el 10 de gener. Si no té horari, diria, confirmat encara el partit.
El de Lugo diria que no, el de Girona sí, però el de Lugo no.
El de Girona és dilluns, per tant el de Lugo serà el diumenge o el dilluns també, és a dir, 10-11 de gener. I això, i tindrem aquelles tres setmanes, o tindrà el club aquelles tres setmanes per tractar-lo. No sé què m'has preparat d'ABC avui.
Estigues atent, que t'agradarà, sí? Que hi ha alguna coseta que no hem comentat i ara la podràs escoltar.
Amb la veu de la Mireia Sanz. Escoltem.
L'abecedari arlequinat. F.
De forat. Una obvietat si deixes la porteria a zero, com a mínim puntues. En tota la temporada el Sabadell només ha estat capaç de no encaixar en tres partits, coincidint amb la millor dinàmica de l'equip. 0-0 a Saragossa, 1-0 contra el Leganés i 0-3 al Toralín. A Ponferrada seria l'últim cop que un rival del centre d'esports no ha mullat. Ara són ja 9 partits rebent com a mínim un gol.
L.
De loteria, perquè les decisions arbitrals i el VAR ja ho tenen això. Ens van donar alegries amb l'eter gol contra el Leganés o l'inesperat moment on es va donar per bo el gol d'Adri Cuevas contra les Palmes, però aquesta setmana ha sortit creu. Davant l'Oviedo, el col·legiat va cancel·lar el penal i ahir no es va canviar la decisió de donar la pena màxima a l'Alcorcón.
R.
De reacció. Sempre que el rival s'havia avançat, el Sabadell havia perdut. I també, sempre que el rival s'havia avançat i el Sabadell aconseguia empatar, s'havia perdut. Sempre que hi havia gols en l'últim quart d'hora, en un partit del Sabadell, eren dels rivals. Des d'ahir ja podeu esborrar tots aquests sempres.
R.
També de revulsiu. Una menció a part, la que mareja en un rei. Ahir, en poc més de 20 minuts de joc, va donar un aire nou a l'atac arlequinat. Hidalgo es va referir al gallec com un jugador diferent, però també va recordar la dura competència que té la posició. En tot cas, és evident que el mitja punta té ganes de reivindicar-se.
De seguida personalitzem amb la figura d'Aaron Rey, però partit d'ahir de primeres vegades, també, Sergi, perquè ho feies referència a les moltes coses o els molts registres que va trencar el Sabadell ahir aquesta temporada.
Sí, sobretot amb els gols tardans en un partit del Sabadell que sempre venien dels rivals. Els famosos a partir del minut 75, no? En l'últim quart d'hora, quants gols ha marcat? Bueno, de fet, l'Alcorcón va marcar, com dèiem al principi,
el 76.
El 76, per tant, va tornar a passar. Això sí, el Sabadell per fi va poder materialitzar una ocasió en aquests últims minuts i, a més, és veritat que el Sabadell encara no pot presumir d'haver remuntat un partit, però com a mínim sí que pot dir que ja ha reaccionat quan l'equip contrari s'ha avançat en el marcador. Perquè sí que és veritat que hi ha partits on ha començat perdent, ha pogut empatar, però al final l'ha acabat perdent de totes. Ahir almenys va rescatar un punt.
Missatges en particular. Deies tu ara a l'ABC Aaron Rey... Li va demanar paciència a Antonio Hidalgo, ha dit que és un jugador que ha tingut paciència, també que és un jugador diferencial. Veurem si els bons 20 minutets d'ahir, 20-25 minuts, com deies, tenen com a recompensa la titularitat a Cartagonova, però especialment, i perquè se li va preguntar també al tècnic de Canovelles expressament per aquests dos jugadors d'entrada, Aaron Rey, i també Stoichkov, pel qual ahir especulàvem, no? Per què Antonio Hidalgo va canviar d'idioma? I sí, es va parlar en castellà, perquè, clar, Aaron Rey, que és gallec, es va referir en català. Missatge explícit perquè l'escoltés Stoikov o el Mallorca o què?
Clar, normalment quan Hidalgo canvia de registre, perquè la pregunta va ser en català, si no m'equivoco, del company del diari Sabadell,
sí,
Manel Camps,
sí.
Si li pregunten en català, ell sempre contesta en català, excepte si vol que el seu missatge traspassi més enllà de les fronteres de Sabadell, de Catalunya, i arribin a tot l'estat o a l'equip rival,
sí,
per exemple.
Sí.
En el cas d'ahir, tu pots interpretar si vols el Mallorca, jo em quedo amb que el missatge anava directe cap a Stoichkov, que segurament, evidentment, parlaran entre ells en privat, i Dalgo és una cosa que segur que ja li ha transmès al jugador gadità, però perquè quedés explícit i perquè quedés constat també en roda de premsa, com diem, Hidalgo, en castellà, es va dirigir a Stoichkov d'aquesta manera.
Stoichkov es un jugador diferencial de la categoría, lo sabemos todos, lo sabe él, y el nivel de implicación que ha tenido Stoichkov desde que ha llegado ha sido máximo. Le tengo confianza plena, es un jugador que viene jugando todo, hay días que estás mejor, hay días que estás peor, pero es un chico que ha venido aquí en una situación difícil para él, jugando seguramente en un equipo que va a ascender este año, viene a luchar por abajo, nos ha dado un rendimiento excepcional desde que ha llegado, es nuestro goleador, le tenemos que dar cariño, pero él también tiene que saber que hay momentos en los que, bueno, uno está más fino que otros momentos, pero le va a volver con esa desparpajo que ha mostrado siempre, y a partir de ahí va a crecer, nos va a seguir dando muchas alegrías, ¿no?
Doncs missatge en castellà d'Antonio Hidalgo, dient que Stoichkov tornarà, no sé si la càrrega de minuts, si està superant un sotrac de joc el gadità, que d'altra banda ha estat molt important també en les primeres jornades, és el pitxitxi de l'equip amb 4 gols, però ahir sí que és cert que no va estar gens fi amb tot el que dèiem, també no. Amb controls, passades, interpretació del joc, ahir no va tenir el dia Stoichkov.
No va tenir el dia, tot i que jo crec que també la marató de partits ens fa passar una mala passada, perquè fa tot just una setmana va venir la victòria a Santa Cruz de Tenerife, sí, i Stoichkov va marcar. És evident que no és el mateix Stoichkov de quan va arribar aquella ratxa de 3 partits seguits marcant. L'últim va ser contra l'Almeria i després el seu quart gol de la temporada va ser contra el Tenerife, com dèiem. Però això, és que fa qüestió d'una setmana va ser l'encarregat de marcar el primer. Per tant, és veritat que porta 2 dies que no està del tot fi, de forma consecutiva, però segur, i a més, en ell estan dipositades moltes de les esperances dels arrequinats perquè arribin, sí, les victòries del Sabadell.
Com Stoichkov no estigui bé, el Sabadell ho tindrà magre, per sumar victòries. Aquesta Stoichkov dependència que dèiem a vegades. Fixa't tu, ara em serveix això, el tema de la dependència, també per parlar d'un jugador que ha crescut molt en les últimes jornades i que ahir va tornar a ser decisiu amb la seva assistència, Pierre Cornut.
No sé com aniran les votacions de l'MVP, però jo quan repassava una mica el Twitter veia uns quants Pierre Cornuts esmentats.
Que perquè... no sigui el tercer partit consecutiu guanyant.
Tercer partit consecutiu. És que realment l'evolució de Pierre Cornut ha anat increixendo d'una forma espectacular. És veritat que va començar a Vallecas, no va destacar del tot. A Mallorca el pobre va patir l'expulsió, alguns hi van recriminar. La lesió és el que hem anat comentant durant aquestes setmanes, no? Que al final el francès tampoc havia pogut gaudir d'una regularitat per demostrar el seu nivell. Ara, quan ha tingut els minuts, ara que no ha estat expulsat, ara que les lesions han respectat, realment Pierre Cornut s'ha fet amb el lloc de titular en el carril esquerre.
Segona assistència del francès en una jugada que hem vist molt aquesta temporada, és a dir, una centrada des de la banda esquerra d'un carriler esquerrà, en aquesta personalitzant i focalitzant en aquesta qüestió. I atenció, perquè avui hem fet repàs, hem recordat tots els gols de la temporada del Centre d'Esport Sabadell, que són 15, i us sorprendrà en quants hi ha participació directa o indirecta, no només de Pierre Cornut, sinó també de Josu Azcoidi, els dos carrilers esquerrans d'aquest Centre d'Esport Sabadell.
Treu la centrada, Pierre Cornut dins l'àrea, Gorka Bruxeta de cara, el xut, gol, 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 gol!
Treu la centrada, Josu Azcoidi, punt de penal, gol, 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 gol! Pierre Cornut la posa molt templadeta, la rematada, l'Estoy!
Oh, no, però va ser la que ha tingut el saber, la pilota encara és viva, el xut!
Tots aquests gols que acabeu d'escoltar tenen un denominador comú. Han arribat amb centrades des de l'esquerra. o més ben dit, d'un carriler esquerrà. 7 dels 15 gols que ha marcat el centre d'esport Sabadell fins al moment, gairebé la meitat, porten el segell o bé de Pierre Cornut o bé de Josu Ozcoidi, tot i que assistències com a tal només se'n comptabilitzen 4, i totes 4, per cert, a la nova Creu Alta. El de la Sar Teoria va obrir el camí ara fa un mes, en qüestió de 3 dies contra l'Almeria i el Màlaga. Dues centrades de Josu les van rematar de cap Stoichkov i Néstor Querol, respectivament, al fons de la porteria del gol nord. En aquell moment servien per posar l'1-1 en el marcador, però el Sabadell acabaria perdent tots dos partits. A la mateixa porteria va rematar amb el peu Gorka Guruceta una centrada de Pierre Cornut que doblava l'avantatge contra les Palmes. El carriler francès ha guanyat protagonisme en les últimes setmanes i més enllà de la segona assistència d'ahir a Juan Ibiza, la primera a la porteria del gol sud, per cert, també ha participat indirectament en els anteriors 3 gols del Sabadell. A Tenerife va ser seva la centrada que va punxar Guru i va rematar Stoichkov en el primer minut de partit. Poc després serviria la falta lateral que acabaria rematant Aleix Coch després d'un travesser. I en l'anterior partit a casa contra el Fuenlabrada, el gol en pròpia de Dieguez en el minut 2 s'origina d'una falta des del mig camp penjada per Cornut. L'inici de la temporada passada va estar marcat per les centrades per banda esquerra que acabava rematant el carriler dret, en aquest cas, Òscar Rubio. En aquest primer terç, superat ja de la temporada segona divisió, els carrilers esquerrans segueixen tenint una importància capdalt en l'esquema d'Antoni Hidalgo.
Entrada Pierre Cornu, la rematada, gol, 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 gol! No!
Doncs això, resumint, 15 gols del Sabadell aquesta temporada, 4 assistències, 2 de Josu Ozcoidi, 2 també de Pierre Cornut, però a més amb participació a 3 gols més, per tant en 7 de 15 hi ha hagut participació directa o indirecta dels carrilers esquerrans, una jugada molt repetida aquesta temporada, les centrades que és tan simple com una centrada des de l'esquerra i una rematada. Hem vist moltes variants, també rematades de cap, Stoichkov, Néstor, també una entrada al segon pal de Guru, faltes des del mig del camp, faltes en posicions més laterals. Bé, al cap i a la fi, molta presència, tant de Josu Ozcoidi com sobretot de Pierre Cornut en les últimes setmanes en l'atac del centre d'esports Sabadell. Avui, per cert, l'equip s'ha exercitat, ha fet sessió de recuperació al CAR de Sant Cugat. Ahir ho explicava el Sergi Garcés. Es viatja el mateix dia de partit a Cartagena, és a dir, diumenge. Si no vaig errat, crec que l'anada era a l'aeroport de Múrcia i la tornada des de l'aeroport d'Alacant. Per cert, també ho vam dir ahir, el partit de dimecres, en principi, no serà televisat per cap de les plataformes. El partit entre l'Ibiza i les Pitiuses i el centre d'esport Sabadell de Copa, el conjunt balear, el conjunt eivissenc, està ara en negociacions amb la federació per poder-lo oferir en streaming. Veurem què succeeix. Abans, però, ha parlat avui el Cartagena després de la sessió de recuperació, perquè el Cartagena, insistim, el conjunt departamental ha tingut tota la setmana per preparar el partit contra el centre d'esports Sabadell. S'ha referit també a aquest duel al central Carlos David.
Bueno, importantes son todos los partidos, ¿no? Ya hemos visto que veníamos de una racha muy buena, que se cortó rápido y después de tantos partidos de no conseguir volver a esa racha positiva, pues bueno, nos reencontramos con esa victoria tan necesitada y todos los partidos son importantes, ¿no? Ahora porque bueno, vienen rivales directos que están peleando por la salvación igual que nosotros y ojalá que esos puntos que son tan importantes, pues se quede sobre todo en el Cartagonova, que quede de nuestro punto fuerte y donde se tiene que escapar pocos puntos.
Doncs espera fer-se fort l'equip departamental a casa. Veurem si el centre d'esport Sabadell pot rascar alguna cosa o no a terres murcianes a Cartagena. Per cert, Sergi, tenim àrbitre ja.
Tenim àrbitre. No et dona la sensació que sempre ens toquen els mateixos? No sé, pels noms,
sí, que ens movem entre 4 o 5, no? Sí. Tampoc hi ha molta... Sí.
Josu Galek Apezteguía. Segur que molts arlequinats els sonarà.
Sempre hem de fer l'exercici aquell de... Però aquest quin partit ens va xiular? Aquest ens ha xiulat, però quin partit va ser?
Doncs mira, t'ho diré ara. És un col·legiat navarrès de 29 anys. Per cert, en fa 30 demà passat. És l'àrbitre del Sabadell-Almeria, que va acabar amb la victòria andalusa per 1-2. Que jo recordi, a la primera meitat, com a mínim, ens va afavorir, sí, amb l'expulsió de...
Va anul·lar el gol d'Edgar Hernández, de Xilena.
És veritat, correcte. Mira, no recordava això.
M'ha vingut ara just al cap. Però sí que és veritat que després...
Van anul·lar aquell que era com de mitja xilena, crec, sí. I que va interpretar que era com falta en atac del propi Edgar.
Encara no sé si era fora de joc o com una empenta, jo què sé, no sé.
És veritat. Però és veritat que després l'Almeria es va quedar en 10 i al final Stoichkov va gaudir del primer penal a favor de la temporada. En total són 5 precedents amb el Sabadell, tots 5 a la nova Creu Alta, l'últim aquest que esmentàvem. I l'àrbitre VAR, Pau, serà Gálvez Rascón del Col·legi de Madrid.
Doncs demà ho detallarem també a l'Hotel Suís. Gràcies, Sergi.
Fins ara, Pau.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I no rematem encara la informació relacionada amb el centre d'esports, perquè el club celebra avui, aquesta tarda a les 6, la seva Junta General d'Accionistes, on s'haurien d'aprovar, d'una banda, els comptes de l'exercici anterior, de forma ordinària, i de forma extraordinària, aquesta nova ampliació de capital anunciada fa unes setmanes per valor de 6 milions d'euros. En total, s'emetran 20 milions de noves accions, cada una a un preu de 30 cèntims, que en teoria, en principi, haurien de subscriure, en la seva gran majoria, l'actual grup d'inversors que té el sabadellenc Pau Morilla Giné com a portaveu. Serà, de fet, la segona ampliació des de la seva arribada, després d'aquella última d'1.800.000 euros, on el grup de Calzada Sabarcat va aportar la meitat i l'altra meitat a aquest grup d'inversors. Ara mateix, el capital social de l'entitat és d'1.930.000 euros i el mínim que exigeix les societats per llei, les societats anònimes esportives a segona, és de 7.100.000 euros. Per tant, d'aquí aquest 6 d'ampliació per tenir aquest coixí. Recordem que, com va explicar Bruno Batlle a l'Hotel Suís fa unes setmanes, els fons propis del club en el moment de la seva arribada eren de 7 milions d'euros i ara s'espera que amb aquesta ampliació de capital de 6 milions d'euros es quedi en uns 4 milions positius. Passant uns quants segons del punt de 3 quarts de 3 de la tarda, fem l'única aturada avui aquí a l'Hotel Suís per la publicitat i de seguida rematem el programa d'avui amb handbol, amb futbol sala i amb waterpolo.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Fotografia Monistrol, revelat digital i de negatiu, fotos carnet, àlbums digitals, càmeres, objectius i tots els accessoris. El passeig de la plaça Major número 4 de Sabadell, just davant de l'Ajuntament. Monistrol, a través de l'objectiu des de 1916.
Llibreria Low Cost Reread. Tens un munt de llibres agafant pols a casa? Porta'ls, llibres gairebé nous a un preu gairebé impossible. Revenem, recomprem. Som a la plaça del Pipí de Sabadell. Reread ens agrada rellegir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
La tornada a l'Hotel Suís a 12 minuts per arribar a les 3 de la tarda i, per tant, baixar la persiana de l'hotel. És moment ara per parlar d'handbol, perquè a Primera Nacional tant l'Oar Gràcia com el Creu Alta Sabadell necessiten reaccionar després del cop anímic que va suposar la jornada del darrer cap de setmana. Comencem pels graciencs, que ara mateix són novens a la classificació amb 7 punts, és a dir, a la zona tranquil·la de la taula i amb dues jornades pendents. Però no va la badar si volen acabar aquest 2020 en una situació compromesa. Tot i això, aquesta jornada no sembla la més propícia per retrobar-se amb la victòria, perquè els de Gerard Gomis visiten les Plugues, col·líder empatat a punts amb el Sant Quirze, però segon per el gol a baraj. Un equip, el del Baix Llobregat, que a casa ho ha guanyat tot, excepte l'empat contra el Sant Esteve de Palautordera. A Quim Baillo, el capità de l'Oar, no li sorprèn el nivell que està mostrant el rival de diumenge.
Les Plugues ja fa 2 o 3 anys que ha apuntat molt fort, són el mateix bloc, es reforcen amb gent bona de l'any passat que venia a Sant Martí, per exemple, i la veritat és que sí que s'esperava un equip molt competitiu. Juntament amb ells, Sant Quirze i Sant Cugat, potser són els equips que estaran a la part alta i que lluitaran per tot. i evidentment sabem que anem allà, el camp de l'Espluga sempre és un camp molt complicat i bé, esperem un partit que serà que ens hem d'aferrar per no caure la perforació de la classificació, això està clar.
Un Gràcia que inexplicablement es va deixar remuntar 7 gols d'avantatge, recordeu, en la darrera jornada davant el Sant Esteve Sesrovires per acabar caient 20-21 sobre la Botzina, una derrota que no entrava dins dels càlculs a l'entitat del carrer Bocaccio, igual que tampoc es contempla plantar-se a Esplugues amb aquesta etiqueta d'equip petit. Aquest missatge no agrada ni a Baillo ni a la resta de la plantilla.
Som un equip bastant més gran que per anar a lluitar, o sigui, per no anar a un partit i dir que no tenim res a perdre. La veritat és que hem demostrat que, ja no per resultats, sinó per sensacions, que no tenim equip que quan no li puguem plantar cara. D'equips com els de Sant Martí de l'any passat, o tan potents, tan inigualables, no n'hi ha ja. I per tant, hem d'anar totes.
Molt a perdre tindrà de la seva banda el Creu Alta Sabadell en vol si no és capaç de treure un bon resultat de la seva visita al Joventut Mataró. La classificació ens diu que s'enfronten dos rivals directes al pavelló Teresa Maria Roca. Els creualtencs, cuers amb 2 punts i un partit menys, i els maresmencs, quarts per la cua amb 6 punts. El tècnic arlequinat Sergi Cifré creu que s'hauran de rectificar moltes coses per no tornar cap a Sabadell amb les mans buides.
És un bloc que porta temps, hi ha dos jugadors claus, haurem de mirar a veure com juguen i sobretot corregir-nos a nosaltres. Penso que també hem de posar el focus en nosaltres i solucionar els nostres errors i que es converteixin en encerts.
Tot just una victòria del Creu Alta en el que duem de temporada i el pitjor de tot és que les bones sensacions de joc que s'havien aconseguit s'han anat desplomant. La ratxa ara mateix és de 5 derrotes seguides. Perdre a Sant Quirze, a Esplugues i a casa contra el Poblenou podia assumir-se pel nivell dels rivals, però aquesta desfeta a Montcada i sobretot la del passat cap de setmana en el derbi contra el Terrassa han deixat ferides i Cifré no ho amaga.
Pot sortir content de derrotes contra equips que en principi han d'estar a la part alta, com pot ser Poblenou, com pot ser Sant Quirze. Esplugues jo crec que vam lluitar i al final el resultat no té res a veure perquè els últims 10 minuts se'n van anar, però vam estar fins al minut 20 de la segona igualats. Al final perds partits contra gent de dalt, però has competit el partit i bueno, tens motius per sortir content i reforçat. Al final el tema és que contra els rivals directes, com dius, ja comença a ser necessari puntuar.
Veurem si dissabte el Creu Alta ho aconsegueix, perquè sumar, com diu Cifré, comença a ser més que necessari. Un pèl més tranquil·la, en canvi, és la situació de l'Oar Gràcia femení després de guanyar fa un parell de dies el compromís que tenia ajornat davant l'associació lleidatana. Les de Carol Carmona poden presumir de viure fora del descens a divisió d'honor plata, tot i que el marge sigui escàs de només 2 punts. L'equip verd i blanc busca ara la tercera victòria seguida a casa, rebent l'embol Mislata. Les valencianes han viscut moments contraposats en aquests primers mesos de competició. Van començar amb un 2-12, però des de llavors 8-8, abans de veure com la bona ratxa es trencava dimarts a Mataró, recuperant com el Gràcia un partit ajornat. Clàudia Marrugat, jugadora de l'Oar, espera que el bon rendiment de l'equip tingui continuïtat.
Hem jugat contra elles els altres anys que hem estat a plata i sí que ara tenen un equip diferent, però bueno, nosaltres venim d'aquesta bona dinàmica i treballarem el partit amb els pocs dies que queden i l'afrontarem a competir i a guanyar-lo, perquè jo crec que es poden treure 2 punts. I més venint d'aquests últims 2 partits contra Amposta i ara aquests 2 punts contra Lleida, jo crec que competint i a casa nostra podem treure els 2 punts.
Aquesta és l'agenda de l'handbol sabadellenc pel cap de setmana. Preneu nota. Dissabte, 1:15, Oar Gràcia femení, handbol Mislata, a 2:15, Mataró Creu Alta, i diumenge, quan passin 5 minuts de les 6, Esplugues Oar masculí, un partit, per cert, que oferirà en directe la xarxa.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I en futbol sala arribem ja, a veure si s'entén, perquè amb el nou sistema de competició no és gens fàcil, a l'última jornada de la primera volta de la primera fase de la tercera divisió. No serà la darrera del 2020 perquè encara tindrem partits la setmana que ve, però dissabte toca un duel d'altura entre el primer classificat i el tercer del grup 3 d'aquesta categoria, o el que és el mateix, Amics del Pou Nou Escorial contra Santpedor. 2 conjunts que aspiren estan la lluita per l'ascens i que ara es veuen les cares al pavelló del Nord amb l'objectiu de fer un pas de gegant per accedir a la segona fase entre els millors. Francis Barragán, el tècnic del Nou Escorial, no té del tot clar quin tipus d'enfrontament es pot donar.
Los números lo dicen, yo soy mucho de mirar los números y es lo que te dicen, están ahí por eso. Sí, como dices, vamos de más a más, o sea, a ver qué pasa. ¿Conocerlos? No, realmente lo que he dicho varias veces, que este año es difícil seguir a los equipos, por hacer scouting de los equipos. Intentaremos ser nosotros, que es lo que creo que podemos controlar, lo demás no lo podemos controlar.
Els dels Marinals són l'únic conjunt invicte del grup i líders amb 17 punts, amb 16 és segon el Rubí, que li toca descansar aquest cap de setmana, i tercer el Santpedor amb 15. Recordem que només els tres primers tenen dret a lluitar pels play-offs, però a diferència del que passa a segona B, els punts no s'arrosseguen i, per tant, aquí tant és quedar primer com quedar tercer. L'important al final és acabar entre els tres primers i en aquest camí també s'hi troba el grups a Arraona, quart amb 9 punts, 6 menys que aquest tercer classificat. Per tant, són ja 4 partits sense conèixer el triomf pels de Darío Martínez, però l'equip sabadellenc ha recobrat les sensacions després d'empatar en el derbi contra l'Amics del Pou en l'últim compromís. Dissabte, això sí, només val guanyar a Olesa per no veure com el tren capdavanter s'allunya i Martínez és conscient d'aquest fet.
Ja venim entrenant bé aquesta setmana, que hem recuperat una mica la dinàmica, no? No només mal resultat, sinó entrenaments de no gaire qualitat i una mica de deixadesa, no? I Olesa també el coneixem perquè vam jugar contra ells de pretemporada. Jo crec que sí que s'ha de sumar els 3 punts i tancar la primera volta el més a prop dels 3 primers llocs possible.
Horaris. Anoteu novament paper i bolígraf al mòbil on vulgueu. Dissabte a les 6, al Pavelló del Nord, Amics del Pou Nou Escorial, Santpedor, mitja hora més tard, a quart de 7, aquest Olesa Grups Arraona.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I avui acabarem amb waterpolo perquè després de la brillant classificació per vuitens de final de l'Eurocup del passat cap de setmana, de la qual, per cert, s'ha de conèixer el rival la setmana que ve, no només de l'Eurocup, també, en aquest cas, de l'Eurolliga femenina, l'Astralpool Natació Sabadell masculí disputa aquest mateix dissabte l'últim partit del 2020. Ens ho amplia la nostra estudiant en pràctiques, la Júlia Ramon.
L'equip de Kim Collet visita la piscina de Lecce de Tenerife en l'inici de la segona volta de la primera fase en aquest grup B de la divisió d'honor de waterpolo. Un desplaçament llarg, però a la vegada senzill, contra un rival al qual ja van golejar 21-6 fa poques setmanes a Can Llong. L'única novetat als canaris és la presència com a jugador-entrenador de l'exinternacional Albert Espanyol. Aprofitant l'estada del Dinamo de Moscú a la ciutat, el rival contra el qual es van jugar la primera plaça del grup, diumenge passat, els de Kim Collet han pogut realitzar entrenaments de cert nivell aquest dies. Ara, com diu el tècnic, toca canviar de mentalitat i tancar amb nota aquest 2020.
Ara tenim que canviar el xip, vale? I seguir en la competició que cada setmana doncs, et demana doncs, a l'esforç normal. Però bueno, vull dir, és així. Sabem que ens queda un partit aquesta setmana i després, doncs, quan acabi aquest partit a Tenerife, doncs res, a seguir treballant perquè, bueno, si fóssim un equip veterano, potser doncs, podríem dir, bueno, tranquils, ara podem fins al 9 de gener o inclús, com que hi ha la Lliga Mundial, doncs no començarem fins al 16, doncs, bueno, ens ho prenem amb tranquil·litat, però sent un equip jove, tot el que puguem tindre d'aquest nivell en entrenament o en competició, doncs això ens fa créixer.
Un Etxe d'Astrapul que arrencarà a quarts de 12 a la Cidalio Lorenzo de Santa Cruz. Recordem que en el cas del femení, les de David Palma no juguen fins la setmana que ve a la piscina del Catalunya, també en l'últim compromís de l'any.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Dos minuts, pràcticament, per arribar a les 3 de la tarda. Per tant, tenim temps suficient per repassar el menú de demà que tindrem aquí a l'Hotel Suís, l'últim de la setmana, amb l'Adrián Arroyo al capdavant. Tindrem, d'entrada, aquesta prèvia del Cartagena-Sabadell de diumenge, recordeu, a 8:45 de la nit, novament amb el tècnic del Centre d'Esport Sabadell, Antonio Hidalgo, que ha de complir el seu segon partit de sanció, i esperem també poder escoltar Borja Jiménez, el tècnic de l'equip departamental. Com sempre, de la prèvia d'un partit tindrem les estadístiques. Aquest cop ja no va a dir allò dels divendres, no? Perquè tenim, insistim, partits entre setmana també. Saludarem Arturo Rodríguez, ex dels dos equips, del Cartagena i del Sabadell, per cert, l'àrbitre d'aquest partit, Galé Capestegui, és l'àrbitre del famós gol d'Arturo contra el Castellón, que va encarrilar la permanència pel Centre d'Esport Sabadell. A més, la prèvia d'una nova jornada de juvenils amb el Sabadell visitant l'Estàdio Casablanca Aragonès a Divisió d'Honor i el Mercantil al Mataró a Lliga Nacional. I a més, futbol sala de segona B amb l'Escola Pia Pallejà i el Manresa Club Natació Sabadell.
Hotel Suís.
Res més, una salutació del Toni González que us l'envia des del control de so al Sergi Parc, des de la redacció i servidor Pau Vitori, qui us parla en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Més informació a partir de les 4 amb els butlletins horaris i a les 7 amb el Notícies Vespre. L'Hotel Suís, com diem, torna demà a les 2 amb l'Adriana Arroyo al capdavant i aquest, el d'avui dijous, 10 de desembre, l'escoltareu en uns minuts a les xarxes socials. Una abraçada ben forta, adeu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.